Guido, ja sabeu que aquí a Ràdio Pollença cada setmana ens visita un regidor de l'oposició, un portaveu dels partits de l'oposició, per donar-nos també la seva visió sobre l'actualitat municipal. I bé, avui és el torn del regidor de Podem Pollença, Michael Müller. Michael, molt bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Bé, en Michael no el tenim aquí avui, feim aquesta connexió, estàs fent teletreball, me comentaves, no?
Sí, avui em toca teletreball, un poc més de flexibilitat.
Molt bé, i de bé, Michael, començam aquesta ronda a l'oposició, com han dit avui, és el torn d'Unides Podem, Podem Pollença, i bé, tenim diversos temes per tractar, anem a repassar temes d'actualitat política municipal, i si vols començarem parlant d'un tema que està damunt la taula molt aquests dies, no? Que són aquests abocaments de fecals al port de Pollença, i vosaltres, sí, des del vostre grup o d'en Pollença, exigiu una solució global. Heu proposat que es realitzi un pla director de clavegueram a nivell de tot un municipi. No us podries explicar, Michael, en què consistiria aquest pla?
Sí, nosaltres ja quan vàrem presentar el programa electoral ja xerràvem de que, bueno, l'apartat de lluita des de l'ecologisme i la sostenibilitat, que l'apartat 6 pues, s'havia de fer feina d'una vegada per totes per eliminar vessaments d'aigües fecals, tant si n'hi havia a Torrents com a la platja d'un passeig del port de Pollença. Que després resulta que no només n'hi ha hagut en un port de Pollença, també n'hi ha hagut a la Cala Sant Vicenç. És veritat que normalment hi ha més renou mediàtic amb Humoi, perquè, bueno, estadísticament hi ha molt més vessaments allà, però no hem d'oblidar que la Cala Sant Vicenç l'any passat, a Cala Molins, també s'havia de tancar per un mateix motiu. Bé, quan ara va començar aquests abocaments, la constitució de l'Associació en Defensa del Port de Pollença, també, que està fent bastant de renou amb tot el que són la qualitat de l'aigua, nosaltres vam començar a cercar solucions que fossin, com has dit, globals, i no significa que siguin de curt recorregut, perquè tampoc hem de mentir, evidentment, la ciutadania, però sí que necessitem, creiem, un municipi on segurament hi ha molts elements del clavegueram que se desconeixen, segurament hi ha molt d'habitatges que en un seu moment, quan se van construir sense tant de control, pues, en lloc de connectar la seva tuberia d'aigües residuals, pues, a lo millor a la clavegueram, pues, ho van connectar a les pluvials, o directament pues, tenen un pou negre i a lo millor aquest pou negre pues, ja no està ben sellat. Totes aquestes coses, pensant que s'han d'analitzar des d'un punt de vista pues, integral, complet i amb un estudi ben fet. I pues, van trobar que a Catalunya molt de municipis, supos que va ser a través d'una normativa autonòmica que obligava els municipis a fer-ho, que tenien posats en marxa el que es diuen això, plans directors de clavegueram, que bàsicament consisteix en el cas de Pollença, mirant municipis similars amb una mica de població i d'extensió de territori, durant un any i mesos, pues, fer un estudi complet de tota la xarxa de clavegueram, ficar càmeres, que s'hi fiquin persones qualificades, evidentment, de dins, un lloc on sigui possible per veure pues, l'estat de totes les tuberies, el material del qual estan fet, i fer després una cartografia completa de tota la xarxa de clavegueram i de pluvials d'un municipi. Vale? Perquè el problema, per molt que sigui més sonat en Humoi, ja ho he dit, a la Cala també n'hi ha, i pues, Pollença segurament també té zones on aquestes connexions estan mal fetes, les tuberies estan en mal estat, o directament pues, tenim habitatges que tenen connectat les seves fecals a les pluvials. A part de tot això, de fer aquesta cartografia, un pla director de clavegueram comptabilitza tots els elements que tens, vol dir totes les que des de les tapes de metàl·liques que hi ha al carrer per entrar en un clavegueram fins a les bombes d'impulsió que mouen l'aigua residual cap a la, en aquest cas l'EDAR, no ho diré ara, l'estació de tractament d'aigua residuals, que és a Pollença, pues, se comptabilitza totes aquestes bombes, se pot mirar els anys que tenen, si la potència que tenen és suficient, quanta d'aigua mouen, si se n'haurien de posar altres. I després fa també un recompte de totes les tuberies que hi ha, les canalitzacions, de quin tipus de material estan fetes, perquè sobretot les que són de fibrociment, per exemple, que deu fer pues, 20 anys, 30 o més, com algunes que estan instal·lades, clar, és un material que se deteriora i que en qualsevol moviment de terra, una obra propera o això, pues, se pot esqueixar, se pot foradar, i clar, això provoca, evidentment, pèrdues. I el que proposam és que a la vegada que s'està fent aquest pla, quan se vagin detectant les anomalies més greus, pues durant aquest any també se pugui anar preparant una obra, no?, de sanejament que vagi a lo millor almenys a arreglar les principals deficiències que se detecten. Per això ja insistim, no és una qüestió d'arreglar-ho en un dia, perquè ja estem xerrant que l'estudi pot tardar un any i pico a fer-se. Però val la pena tenir una eina actualitzada i començar la casa, no per un terrat, sinó per un fonaments, que és anem a veure quin estat de clavegram i d'aigües pluvials, o bé, tuberies d'aigües pluvials tenim, i després anem a veure les solucions. I això pensàvem que, bueno, realment, com que ja hi ha plecs tècnics fets d'altres ajuntaments que ho han posat en marxa, ja hi ha plecs administratius, ho vàrem passar, bueno, perquè ho pogués veure Novalla, mos ho mostrar.
Ho heu fet arribar a Novalla, l'equip de govern, no?
Sí, jo, bueno, li vaig fer arribar propostes o exemples de portal d'un perfil de contractant de Catalunya, pues, de plecs que s'hagin fet servir per fer plans directors, amb diferents imports i diferents municipis. L'import podríem estar xerrant potser per tot Pollença, pues, d'uns 100.000 euros o un poc més, però bueno, és una inversió que realment
més que necessari, no?
Més que necessari, i que, bueno, a vegades és veritat que aquest tema, ara és vera, jo també he de dir una cosa, fa anys que dura, hem tingut un equip anterior, un equip de govern anterior, pues, que també se va trobar el problema, pensant que no hi va haver cap opció en aquest sentit. Fa 4 anys hi va haver un altre equip de govern, fa 8 anys un altre, fa 12 un altre. Tampoc dèiem o mos consideram amb la impertinència de ah, ara nosaltres arribàvem amb la varita màgica, però és vera que sí, creiem que hem proposat una eina que mai se n'havia xerrat, bueno, ara pues sí, però una cosa que està a l'agenda social i que enguany, com tu has dit, hi ha molt de renou, perquè bueno, pues, l'associació que jo comentava s'ha constituït, també inclús l'associació hotelera s'ha pronunciat, i després moltes persones o ciutadania particular pues, pujant fotos, dient que això fa pudor, que no pot ser, però això fa anys que dura.
Hi ha hagut una reacció pues, popular.
Clar, ara el que hem de transformar és aquesta agenda social, aquesta reacció popular, l'hem de transformar en agenda política. I és vera que aquesta agenda política no sol ser atractiva, perquè bueno, és un tema que pues, un ajuntament hi ha de destinar recursos i molts equips de govern supos que hauran pensat ja, però és que això no és vistós, no és inaugurar cap obra, és invertir dos vegades a fer un estudi, i després unes obres que no aixecaran tot un passeig, a lo millor, i clar, és un tema que vots, doncs, la visió pobra i antiga de la política és que això no dona vots, però és que ara crec que ja estem en una visió política on nosaltres la volem aportar, que l'important és arreglar problemes de fons que hi ha, i al final és un tema de salut i de medi ambient. Vull dir, tenim una badia que si tu te passeges per un passeig Colom o a vora mà, vas veient i la gent que hi viu t'ho diu, que cada vegada l'aigua està més tèrbola, menys plantes, menys vida, que ja de per si verificar terreny artificial damunt no ha ajudat, però és que damunt, si després la qualitat de l'aigua no és bona perquè tenim pues, bactèries que provenen d'aigües fecals, pues és obvi que la biomassa o diríem l'ecosistema marí no té la capacitat per regenerar-se i ens estem trobant amb una badia que tant la gent que d'aquí que hi vol nedar com inclús el turisme que pugui venir se trobarà que una badia morta com el Mar Menor a Múrcia. És que hem de posar solucions, vull dir, és un tema que crec que hi ha d'haver consens. Jo entenc que hi és i que hi ha un interès, però bueno, és qüestió de posar fil a l'agulla, i per això nosaltres ens hem mostrat pues, col·laboratius
amb oferir
una proposta. Sí, sí.
Junts Avançant presentarà el ple de finals de setembre una moció precisament sobre aquests abocaments a la badia de Pollença i la seva solució. No sé si has vist el contingut d'aquesta moció, trobes que va per la mateixa línia. Vosaltres també ho presentaríeu com a moció, la vostra proposta?
No, no la presentarem perquè ho volíem fer des del punt de vista pues, més, diríem, col·laboratiu. Uh-huh. Aquesta moció no se mos havia fet arribar abans de presentar-la, per tant, entenc que tenien interès en presentar-la ells tots sols. Una llàstima que quan ells tenien un govern pues, no ho varen posar en marxa. Vull dir, perquè si tu governes i ja saps que existeix això, si és que ho sabies en aquell moment, doncs posa-ho en marxa. Clar, et xerren d'un pla integral de sanejament i això, doncs, jo diria que és la passa posterior a fer un pla director de clavegram. Perquè, per exemple, si te'n vas a mirar a Barcelona, el pla director de clavegram se va fer en el 2006, vale? I el pla integral de sanejament s'està redactant ara i està presentant en el pròxim 80 anys 1.400 milions d'euros d'inversió. Vull dir, no estem xerrant d'algo petit, sinó estem xerrant d'una macroinversió i macrointervenció, però, insisteix, 80 anys. Però, clar, tot això s'ha pogut fer gràcies a un diagnòstic previ, i un diagnòstic previ és el 2006, que és el pla director de clavegram. Mm-hmm. És vera que el pla de sanejament, jo he vist que, bueno, comenten que integra pues, l'estat de torrents, l'estat d'aigües estancades que hi pugui haver, per exemple, entenc que això pot afectar pues, la bufereta de Pollença, tot i que ja mos pega una mica en fora, o inclús la gola, però ja ho dic, jo crec que s'hauria de començar a la casa per fonaments, es fer un bon diagnòstic, i nosaltres pues, no ho presentarem com a moció perquè, bueno, ja...
Heu fet la proposta.
Ja han fet la proposta, també pues, en un ple ells la duen, entenc que hi ha certes similituds amb el que nosaltres hem presentat, no sé si és casualitat o causalitat, però bueno, ja veurem un debat duple com va. En tot cas, nosaltres bueno, crec que a vegades pues, s'ha de fer d'una manera més col·laborativa i és una qüestió de canalitzar de la millor manera l'agenda social, duró a la pràctica a l'agenda política sense cercar pues, sempre grans titulars i perquè, bueno, sí, una vegada es té una sensació de que si surts en un diari pues, és que has aconseguit algo, però potser només has aconseguit que el teu nom surti en un diari, però després si això no se materialitza en cap nova política, pues, sincerament, no serveix de res. Mm-hmm.
Molt bé, Michael, canviem de tema si trobes i recordant que la passada setmana el Congrés va tombar un decret sobre els remanents municipals, va quedar derogat. Vosaltres considereu que és necessari reiniciar negociacions i defensau que l'aportació d'aquests remanents sigui en base a un percentatge mínim. Explica'ns la vostra proposta en quant a aquest tema.
Sí, jo crec que aquí hi ha hagut una greu equivocació de l'estat, d'un govern estatal, vull dir que està evidentment integrat per Podem i nosaltres hem fet arribar pues, la nostra situació apoyant-se, per exemple, quin és i el que pensam també en base amb el que s'havia anat xerrant a la Junta de Portaveus amb altres grups municipals i també amb la proposta de l'equip de govern, pues, un poc la nostra realitat. Clar, el que mos trobam és que si tu has de portar un 100% del teu romanent doncs te quedes sense marge de maniobra perquè te quedes sense fons propis, ja només comptes amb el teu pressupost i si doncs, aquell any ja per X circumstàncies i més les d'enguany doncs, te quedes sense tants ingressos potser te trobes quasi amb un any deficitari i l'any següent tens problemes de liquiditat, de poder pagar doncs, les factures, etc. L'altre tema és que si tu aportes el 100% i en els dos primers anys te'n retornen, si no m'he malament, era un 30 el primer any, un 60% el segon any, tu has de tenir capacitat administrativa per gastar aquest doblers. Perquè si nosaltres aportam uns 30 o 26 milions d'euros i en els dos primers anys ens en tornen uns 8, per dir alguna cosa, l'Ajuntament de Pollença administrativament no té capacitat ni té el personal per fer projectes, per dur endavant polítiques, per gastar 8 milions d'euros en dos anys. És que és impossible. I al final, pues, sí, mos tornaria un dos més per gastar amb uns temes concrets, veure, que són relacionats amb la gent de 2030, a medi ambient, educació, cultura, que són temes que evidentment pensam que això sí que és un encert, acotar amb què gastar un dos més, no fer macroobres faraòniques per fer-nos una foto i pensar que ho han fet molt bé i després pues no serveix de res. Per exemple, se podrien gastar part del romanent amb el tema del pla integral de clavegram. però clar, si no tens capacitat per gastar-ho, doncs pues, no té sentit. Clar, el que nosaltres pensem és s'ha d'alliberar que se pugui gastar romanent amb uns temes molt concrets, un mateix els temes inclús que marcava el decret, però que tu a l'Ajuntament de Pollença, per exemple, a tot l'Ajuntament els diguis mínim m'has de portar dels teus 26 milions totals que tens de romanent, doncs un 40%, però un mínim. I tu a lo millor com a Ajuntament dius, doncs mira, sí, aportam un 40% i mos entorn en dos anys que ve, doncs 60% d'aquest 40%. I tens capacitat per gastar-los i no et dones tot el teu romanent. No te quedes sense capacitat després de poder dur endavant altres iniciatives. És la proposta que feien, clar, ara el govern, bueno, el PSOE en aquest cas, que és qui té un Ministeri d'Hisenda, no sembla massa il·lusionat d'iniciar una nova negociació ni d'intentar presentar un nou decret. De fet, ho ha deixat bastant en els altres partits que diguin quines propostes volen fer. Sí que s'ha avançat i ha derogat o ha anul·lat la regla de despesa per enguany, això vol dir que tu pots gastar més de lo que en teoria legalment tenies permès, que és, o sigui, si tu per exemple l'any passat vas gastar 10 milions, la regla després de l'Omion Guany marcava que podies gastar un 2,3% més, per tant fas un 2,3% amb un 10 milions i aquesta xifra és la que podies gastar més, però això ho ha eliminat, no hi ha regla de despesa. Però l'Ajuntament de Pollença, el problema que tenim són temes molt tècnics, però bueno, sí, al final és important que la gent ho sàpiga. Per molt que la regla de despesa s'ha anul·lat, si tu després no tens equilibri pressupostari, que vol dir que els ingressos i les despeses estan equilibrades, l'Ajuntament de Pollença molt possiblement d'enguany gastarà més del que ingressa i se'ns pot abocar a un pla econòmic financer, que vol dir que durant dos anys pues, l'Ajuntament haurà de complir estrictament el pressupost que aprovi i les inversions seran molt limitades. Per això, que ho hem anat anunciant i s'ha vist en aquests darrers plans, està bé totes aquestes modificacions de crèdit agafant d'un romanent per gastar, que nosaltres estem molt contents, pues, que l'equip de govern considerés la proposta, que també l'havien fet un company d'Alternativa, s'ha de reconèixer evidentment, de comprar un pis, bueno, dos pisos, un Moll i una Pollença, sembla ser que serà la proposta per acolliments urgents, i també comprar un solar per cedir a l'Ibavi perquè s'hi construïsquin habitatge protegit. Clar, estem comprant això, s'està gastant romanent, perquè tanmateix, com que ja gastarem molt més segurament de lo que ingressarem i ja estem com condenats a fer un pla econòmic financer, pues ja que estamos, per dir-ho col·loquialment, vamos a poner la carne de l'assador, no? Però bueno, tornant a un decret dels romanents i això, pues bueno, era una oportunitat per negociar, per escoltar ajuntaments, és igual d'un color polític, sinó la realitat dels ajuntaments no se va fer, al darrer moment se van intentar introduir modificacions, evidentment no va ser suficient. Clar, ara ens trobem que sense cap decret pues estem amb les regles del joc de sempre.
Ara hem de tornar a iniciar un nou decret?
És que és el que et deia, jo crec que no s'iniciarà, o almenys de moment, perquè la ministra d'Hisenda ja va dir que bueno, escoltaria propostes d'altres partits i que el govern no tenia intenció d'intentar tornar d'un decret en un congrés. Ja, però és un error, vull dir, pues, escolta el que te diguin i pacta un decret amb tothom, amb una majoria i treu-ho endavant, perquè al final interessa a tothom, però de veritat no sé com anirà.
I també supos que el que demanaríeu és derogar la llei Montoro, no?
Bueno, la llei Montoro és un dels acords que hi ha entre Podem i PSOE per governar. Hem de recordar que la llei Montoro diríem que són dues diferents. Tenim la de 2013, que és la racionalització i sostenibilitat de l'administració, que és la que se vol derogar, perquè és la que ens impedeix, per exemple, que si tenim una plaça vacant d'un funcionari, pues, no se pugui cobrir. Perquè, pues, perquè no? Perquè s'ha d'externalitzar i això crea un problemón, perquè si tenim una àrea on falta un tècnic, o per exemple l'Ajuntament de Pollença que li falta un TAC, que és un tècnic d'administració general que només en tenim dos, pues aquesta tercera plaça pues és complicada treure-la, has de justificar molt bé, has de negociar amb delegació de govern que t'ho aprovi, és agotador, saps? Perquè és una norma que va sortir fa 7 anys i això sí que estrangula en els ajuntaments. Ara el PP va de banderat de municipalisme i de defensa d'ajuntaments, però bueno, fa 8 i 7 anys respectivament els va deixar realment asfixiats. Ara en xerrava de la llei de 2013 de racionalització. Després tenim la 2012, que és la llei orgànica d'estabilitat pressupostària, que és la que té totes aquestes normes d'equilibri pressupostari, que has de gastar i ingressar el mateix, que tens una regla de despesa, que és el que deia que s'ha derogat per enguany, que és, només pots incrementar despesa amb un percentatge determinat cada any. Aquesta és més difícil de derogar, bàsicament, perquè com que és una llei orgànica necessites una majoria bastant àmplia que pues, en el Congrés no se té, o no se té assegurada, però que potser sí que s'hauria de modificar per flexibilitzar molt més la despesa. Però la racionalitat de l'administració, que és la llei Montoro més normalment coneguda, que és la 2013, aquesta s'ha de derogar íntegrament, posar unes noves normes i regles de joc, perquè hi ha administracions o ajuntaments com la Pollença que realment hi ha àrees que necessiten personal. Un dirà, ostres, ja n'hi ha molt, sí, però és que quan te'n dones compte de tots els informes que es necessiten per d'una proposta, de totes les normes que t'has de llegir, la feinada que implica penjar una plataforma de l'Estat, i etcètera, 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 pues veus que falten mans i per la llei Montoro no se pot contratar. Es pot contratar i això és molt complicat que l'Ajuntament després, per això deia que no té capacitat administrativa l'Ajuntament de gastar molt de tot més cada any, perquè això implica fer projectes, publicitar-los, licitar, etcètera, etcètera, i tot això du tant de feina que si no tens personal per dur a terme, pues, bueno, pues tens una mateixa persona o dues fent el mateix, però tenen damunt la taula pues, 30 expedients i pues, va sortint com poden, òbviament. No els hi poden demanar molt més, tampoc.
Michael, no m'he canviat de tema i parlam de les queixes que varen fer públiques, personal de neteja de la residència, manca de personal per cobrir baixes i vacants. Quina és, en aquest punt, la vostra opinió?
Bueno, nosaltres he de dir que no vàrem rebre aquest escrit que després han publicat alguns mitjans i Junts, sí, sobretot. Home, entenem, i és el que varen dir, que això se pot juntar amb la problemàtica de la neteja de les escoles també, no? Que és, la neteja sempre ha de ser un punt importantíssim per qualsevol administració, pues, tant per la salubritat que representa com per inclús la imatge, però en un any on evidentment tenim una pandèmia ha de ser una prioritat absoluta. La veritat és que la proposta seria, si amb les condicions actuals que hi ha de personal no és suficient poder oferir un servei mínim marcat per ràtio, diríem, de neteja que s'ha de fer amb tema Covid, com que tenim la llei Montoro que mos impedeix una contratació bastant més àgil, pues fer una externalització puntual amb un contracte menor, amb un super simplificat, mirar la fórmula administrativa més adient i fer contratació del personal que sigui necessari pues, per cobrir tant neteja, en aquest cas de residència, si la neteja d'un PAC amb un personal propi no serveix, pues, també reforçar, i després les escoles. A més, la Conselleria d'Educació va posar en marxa una partida d'uns 800.000 euros per precisament que l'Ajuntament puguin reforçar la neteja. Bé, és com una subvenció, doncs puguin reforçar la neteja tant d'exteriors com interiors de centre. Al final aquí és un tema de que una necessitat és urgent, si hi ha baixes, que és normal que n'hi hagi, pues s'ha de preveure, i el que no se pot fer és esperar que hi hagi reincorporacions, apurar, no, només farem una contractació per veure si... No, vull dir, val més que s'obri que no que falti. Però bueno, també un tema en concret de la residència pues, no el coneixem de primera mà, perquè ja t'ho dic, i ho puc dir, no hi ha problema, és així, no, nosaltres no hem rebut el comunicat, ningú mos ha escrit explicant cap situació, per tant, bueno, també és un poc més complicat, però no.
No m'ha parlat de la peixateria, Michael. L'Ajuntament està a punt de licitar aquest projecte de construcció. Serà un edifici de dues plantes, l'antiga pesqueteria, l'actual equip de govern abandonant la proposta de l'antiga legislatura de Junts Avançam, i ara se comença un nou projecte. Què en sabeu vosaltres d'aquest nou projecte? Quina és la vostra opinió?
Pues la veritat és que no en sabem res, a part de lo que ha sortit pues, per la premsa. D'aquí a que nosaltres sí que pensam que és bastant necessari que hi hagi tot aquest procés, que també hi ha hagut un pot d'Arnau, de community manager, pues, perquè a vegades la informació no arriba o no saps molt bé perquè hi ha coses que vos arriben, altres que no, i perquè hi ha temes que surten a premsa abans de que nosaltres ho sapiguem. Vull dir, no se sap si s'ha fet una nota de premsa. Bueno, és tot un poc raro, la veritat. En aquest sentit, home, nosaltres no hi érem, però sí que hem vist que altres partits ho han comentat i ja teníem en compte que s'havia fet un procés de participació ciutadana per veure un poc quins usos s'havien de fer en aquest espai. Jo juraria que tant la gent que té comerços a plaça i també ciutadania, un dels usos que no volia o que no pensava que havia de ser allà era l'oficina de turisme, i sembla ser que és una de les coses que han dit que potser hi serà. Mm-hmm. Vull dir, no sé per què fem participar la gent i després el que diu o què fam, li fem una bolla i ho tiram a la paperera. No sé, la classe política hauria d'escoltar més els seus votants i la seva ciutadania, però bueno, nosaltres una de les propostes que fèiem, que és per donar un poc de valor patrimonial i cultural i donar rellevància en el que se va trobar allà quan se feien les excavacions a nivell arqueològic, que eren ucossos, restes islàmics de fa 800 anys, era pues, que en terra hi hagués una part de trispol que fos de vidre per poder contemplar des de dalt pues, unes representacions d'ucossos, de com se van trobar. No sabem si un projet estarà contemplat o no. Ho val a dir que, bueno, no sé, quan ja ho proposàvem i feien preguntes en UPLA, s'estudiaria, se miraria, era complicat, però bueno, ja t'ho dic, no hem vist el projecte, per tant, pues, tampoc podem opinar, perquè bueno, aquí, pues, de sobte, te sorprèn amb aquesta notícia i pues, t'agafa descol·locat, certament. I sí que són temes on se li ha de recriminar frontalment en aquest equip de govern, pues que hi ha temes que fa la seva. Vull dir, va fent, després diran que són molt eficaços, però bueno, a vegades l'eficàcia no implica bona gestió ni bones decisions. I jo insisto, si se va fer un procés de participació ciutadana i se van fer unes propostes, després també hi ha un projecte ja fet d'un anterior equip de govern, jo entenc que te pot no agradar, però bueno, com ja he dit, les coses tarden molt a poder sortir per manca de personal, per dificultat tècnica que hi ha, i a vegades per capritxos o per voler imposar sí o sí la seva idea, pues canviem, retrasam obres, no sé, l'opinió és que evidentment s'hauria d'haver compartit un poc quina intenció havia de l'equip de govern amb aquest espai, que està en un centre neuràlgic del poble, que ja hi havia unes decisions preses a nivell de projecte de l'anterior equip de govern i també ja hi havia unes opinions de la ciutadania. Ja t'he dit, si tu tot això ho agafes, fas una boia i ho tires en ofems, pues, bueno, la sensació de la gent és que després per què hem de participar si tanmateix quan participam no mos fan cas. Evidentment desanima a qualsevol, i igual que la plaça van decidir pues, posar aquell espai de recollida de fraccions de FEMS sense consultar, quan ja s'havia decidit per participació ciutadana posar bancs, arreglar el paviment, posar bicicletes, i també pues, no hi ha fet i han passat olímpicament d'aquesta proposta que va ser guanyadora en els pressupostos participatius amb bastant de vots. Bueno, al final, pues, no sé, potser se pensen que la plaça major és de 10 regidors que conformen l'equip de govern i no de tota la ciutadania del poble, però bueno, com dèiem així en mallorquí, deu pa faràs les teves sopes.
Per la mare de temes de l'àrea d'educació, recordam que vosaltres, Unides Podem, a Podem Pollença, vareu fer presentar una al·legació en el pressupost general de 2020 perquè hi hagués una partida per beques, llibres escolars i materials. El regidor d'Educació va anunciar que s'estaven fent les bases per unes subvencions de 20.000 euros. Encara no s'han fet públiques aquestes bases, però sí que ens han demanat que nosaltres donem, anunciem, no?, que la gent vagi guardant les factures de tot aquest material que va fent ara les despeses en aquest moment, per un pit siguin públiques, ho puguin sol·licitar. Vosaltres aquest era un tema que demanàveu, Michael.
Sí, ho demanàvem, vàrem estar contents i contentes que s'agafés pues, l'única al·legació de les 64 que vàrem presentar en un pressupost, però, bueno, menys d'una piedra. Però, clar, van passant les setmanes i els mesos, te diuen també que participaràs a la confecció d'aquestes bases o que se mos demanarà opinió, ningú te demana opinió, i al final pues, ja demanes un poc de dir què passa aquí, no? I resulta que mos trobam pues, que hi ha tota una sèrie d'informes que intervenció ha de realitzar, s'ha de demanar autorització tant a la Conselleria d'Educació inclús en el propi estat perquè és el titular d'un fons monetaris, diríem, econòmics que se destinaran per aquesta o sigui, el pressupost, el titular de la hisenda és l'estat, per tant, li has de demanar en aquest titular si aquesta despesa que vols fer, que és una competència impròpia, la pots fer. Bueno, és vera que sorprèn haver de demanar tants informes, però també, i és una reflexió a fer, dir, si tu aproves un pressupost definitivament fa uns mesos i saps o en teoria tan d'avisada que per dur a terme aquesta subvenció hauràs de demanar aquests informes, doncs encarregue'ls abans, perquè estem a dir, 15 de setembre, les classes ja han començat, la gent ja ha comprat un material, i per molt que ara s'estigui dient a les famílies, sí, guardeu tiquets o guardeu les factures, que estiguin tots en el mateix nom, molt bé, sí que crec que s'ha fet un esforç de comunicació, però a posteriori de nosaltres reclamarà d'una forma un poc, que a vegades, ja sé que a vegades fem coses contundents, o inclús n'hi ha que diuen que no som contundents abastament, però la gent, tothom que guardi la factura tindrà dret a accedir, perquè clar, com que no sabem les bases, no sabem si hi ha criteris econòmics, de renda... No,
de clar, renda, això sí que ens van informar que seria criteris de molt la renda, sí.
Clar, però quins? Això és la pregunta, vull dir, no, com que cobra de 8.000 euros a l'any, tindrà dret a rebre, sí o no? Serà un percentatge? Serà una quantia màxima? És que no en sabem res, vull dir, te diuen, guarda les factures, molt bé, i després que hi haurà una avalanxa de gent, que anirà amb les factures i hi haurà doble feina de comprovar si les factures estan bé i si compleixen requisits. Quan el més lògic és tu publiques unes bases i la gent, sempre hi ha qualcú que per molt que no compleixi requisit, doncs pues, potser ho intentarà, però és que sempre és, vamos, un casos que confirmen, o sigui, són excepcions que confirmen la regla. Però potser pues, de 200 o 300 o 400 famílies que tindrien dret se'n presentaran pues, potser 1.000 per dir alguna cosa i no sé, és que no, una altra vegada no puc opinar perquè bueno, és aquesta falta de transparència, aquesta, te diuen que participaràs i al final no, com si fóssim una molèstia, quan crec que quan participam ho fèiem aportant normalment pues, coses novedoses o exemples d'altres bandes o la nostra opinió, no sempre des del punt, no sé, és a dir, si tu te convoquen per participar, pues ho faràs encantat per intentar millorar des del teu punt de vista aquella proposta. No te conviden, no saps res, pues, bueno, ja ho demanes d'una manera un poc més taxativa, igual que ja tornem a demanar, estem a 15 de setembre i del Consell Escolar Municipal pues, no en sabem res.
Això demanar. Heu demanat la convocatòria del Consell Escolar Municipal.
Clar, ja vam insistir molt perquè se fes de final de curs, perquè no arribava cap data, no sabíem ni si se convocaria. He de recordar que el reglament del Consell Escolar Municipal diu que en teoria s'han de fer 4 sessions ordinàries a l'any, o sigui, una per trimestre, i després n'hi pot haver d'extraordinàries, si una part que formen part del Consell la sol·licita. Normalment a Pollença se fa un d'inici de curs, aquest sí, un de final de curs no sembla que sigui algo tan establert, però després n'hi ha pues, almenys 2 que mai se fan. I és vera que potser no fa falta, però el darrer Consell Escolar, que va ser per juliol ja, si no recordo malament, ho vaig recordar i se va com dir, pues, almenys que en faríem 3. Un a principi, una meitat d'any i una final. Pues, d'inici de curs, una altra vegada no se'n sap res. Jo és vera i sé que les escoles estan en un moment de molta tensió, de molta dificultat per que tot estigui controlat, molta por pues, que hi hagi cap contagi, que totes les normes s'acompleixin, però estic convençut també que tenen coses a reclamar i a demanar. El tema de la neteja, pues, a lo millor no els hi fa ganes convocar un Consell Escolar pues, per no haver d'escoltar que pues, a lo millor de neteja interior de les escoles a lo millor falta personal encara. Però és que s'ha de fer, vull dir, s'ha d'assumir i no passa res. I de moment pues, cap notícia, vull dir, no, és que una persona, per exemple, en aquest cas un regidor d'educació, que és la seva competència, aquesta i unes quantes altres àrees, però bueno, no sé, tampoc crec que estem demanant una cosa molt fora de lloc, que és que tinguis present que un reglament diu que hi ha d'haver 4 consells escolars municipals i que te vas comprometre pues, que en faríem almenys uns 3 a l'any, per tant, l'inicial no sé quan arribarà.
I bé, per acabar, Michael, ens queden res uns minuts. En aquesta ple de finals de setembre presentàveu alguna moció? Poden pollar-se?
Jo diria que no. Ho hem estat mirant i no, ara mateix no hi ha tampoc cap tema així que creiem que s'ha de presentar moció. De cada novembre pot ser sí que... tenim idea d'una, però bueno, ja hi treballarem i la farem. Nosaltres preferim presentar poques mocions, però ben construïdes i que puguin tenir una utilitat, que no, bueno, pues anar presentant mocions per titulars i que després també no el contingut sigui més, bueno, sigui insuficient o tampoc doni gaire pistes de com executar el que estàs proposant. I ara mateix ja t'he dit, no hi ha cap tema així que diguem hem de presentar una moció sí o sí.
Per si preguntes, imagino que sí, no?
Sí, això sí. Mm-hmm. Això, bueno, normalment en presentàvem unes mínim 16, 18 per ple i ho seguirem fent perquè després és una bona manera també de quan la ciutadania t'ha fet arribar un dubte, tu li envies tot, nosaltres ho dic obertament, perquè si qualcú en qualsevol moment té un dubte o té algo que li agradaria saber com funciona això, ens pot arribar a fer arribar el seu dubte, si ja ho sabem ho contestam, si no pues ho plasmam amb una pregunta i se respon en un ple i després en aquella persona li enviam un PDF amb la pregunta número 20 per dir algo, aquí tens la pregunta que vam fer la resposta i se pot informar més de primera mà de què ha dit l'equip de govern, perquè jo quan faig un PDF aquest agaf literalment el que diu cada persona que contesta, me pos l'àudio de Ràdio Pollença, que és fantàstic, i pues faig una traducció, faig una transcripció literal. I bueno, pues hi ha molta gent que ho agraeix perquè també està informada més de primera mà i pot veure també totes les altres preguntes que s'han fet, claro. I després tot això està a la pàgina web, per si qualcú ho vol saber o veure, preguntes a plenari, i està ordenat per anys, i pot veure pues, totes les que han fet i totes les respostes.
Molt bé, idò bé, Michael, res, mos queda un minut, has parlat ara de la pàgina web, podem pollar-se i també podem aprofitar per dir que heu canviat el logo, no?
Sí, va ser, bueno, des del partit vàrem fer un petit canvi així de tipografia i de colors i, bueno, jo li vaig donar un poc un toc personal de pollar-se, perquè per no fer-ho tant...
Bugall, no?
Sí, aquest gai, per no fer-ho tant... que tots els logos de tot podem siguin iguals per tot i, bueno, és un canvi menor, però a vegades bé, va bé, un canvi, un pot d'imatge i que de fet ara començam també un procés intern a Podem, que la gent s'ha d'inscriure com militant, però bueno, s'ha introduït poder pagar una quota, hi ha uns supòsits on si no la pots pagar pues, ets exempt, que si ets aturat, si tens potser qualcú a càrrec amb discapacitat, etc. I, bueno, també és un procediment intent, però, bueno, hem de fer feina perquè la militància pugui créixer i tornar a il·lusionar-se amb un projecte que, bueno, va començar ja 2014-2015, ha sofert desgast, jo no m'ho amagaré, però també crec que la feina que nosaltres fèiem apoyant-se, representant aquestes sigles, pues, crec que molta gent ha d'entendre que Podem és... s'acosta més a el que nosaltres defensam que no el que moltes vegades han dit mitjans o el que la gent té incorporada de el que els han volgut fer creure. I si no, pues jo sempre ho dic, quan xerrant d'aquest tema tenim les assemblees obertes, que ara en farem una setmana aquí bé, ja vos enviaré convocatori, o grups de treball que són oberts, qualsevol pot venir, i les actes també són a la pàgina web, per veure pues, de què xerram i què defensam. Vull dir, tota la resta, un renou mediàtic, pues bueno... el renou mediàtic.
Michael Muller, regidor de Podem Pollença, moltíssimes gràcies. Bon anar a menjar el butlletí de les 11. Gràcies i d'aquí 3 setmanes tornaràs en aquesta ronda. Bon dia.
Molt bé, gràcies. Bon dia. Adéu.